opcions. El Barça igualment s'ha mostrat satisfet amb la decisió judicial. El president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, ja havia anunciat que igualment seria a l'estadi Vicente Calderón. Deixem de banda aquesta notícia i aquesta polèmica. Us expliquem també que fonts de l'exèrcit egipci han afirmat avui que han trobat restes humanes, parts d'un avió i objectes personals en una zona de la mar Mediterrània situada a 200 quilòmetres al nord de la ciutat d'Alexandria, que és a la costa egípcia, a la desembocadura del Nil. Aquestes fonts han dit que les troballes pertanyen a l'Airbus d'Egipter, que havia desaparegut ahir dijous en la seva ruta entre París i el Caire, poc després de sobrevolar l'illa grega de Càrpathos. L'exèrcit egipci diu això i, mentrestant, continuen les investigacions davant la hipòtesi molt creïble que pugui haver-se tractat d'un atemptat terrorista. I també és notícia que Catalunya i les Illes Balears col·laboraran per defensar els seus interessos. El president Carles Puigdemont i la presidenta balear Francina Armengol han certificat l'inici del que han qualificat d'una època d'entesa en una reunió que han tingut a la seu del govern de les Illes, a Palma. Els dos governs han acordat un front tècnic per negociar el nou model de finançament. I també us expliquem que ha mort avui el reporter i periodista Miguel de la Cuadra Salcedo. Aquest matí, als 84 anys, al seu domicili de Madrid, de la Cuadra Salcedo havia estat corresponsal de guerra i havia cobert conflictes a l'Àfrica, així com la guerra del Vietnam i el cop d'estat d'Augusto Pinochet a Xile el 1973. La seva trajectòria professional va estar lligada a Televisió Espanyola, on va començar a treballar ara fa més de 50 anys. Va ser el creador, per exemple, del programa Ruta Quetzal, que facilita l'intercanvi entre joves de 58 països per fer viatges i estudiar la geografia, la història i el medi ambient de l'Amèrica Llatina. El programa ha becat més de 7.000 joves d'Espanya i el continent americà. I també, per acabar, us expliquem que Nigèria ha anunciat que ha localitzat una segona estudiant de les més de 200 joves segrestades ja fa molts mesos per Boko Haram. A Chibok, segons el portaveu oficial, aquesta noia es trobaria entre un grup de 97 dones i nens alliberats dijous en una operació conjunta de l'exèrcit i les milícies a l'estat nigerià de Borno, al nord-est del país africà. Comencem ja el temps d'anàlisi de l'actualitat. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Els lideratges polítics a Catalunya i a Espanya estan sent ara especialment qüestionats després que la legislatura, emanada de les eleccions del 20 de desembre en l'àmbit de l'Estat espanyol, ha estat la més curta de la democràcia, senzillament perquè els líders dels grups parlamentaris en el nostre sistema precisament parlamentari no han estat capaços de formar una majoria ni per a la investidura ni per al govern espanyol. Ens preguntem avui si aquests lideratges estan en crisi, sobretot tenint en compte que els caps de cartell dels principals partits seran exactament els mateixos el proper 26 de juny que els que ho van ser el 20 de desembre. Aquest fet, ens preguntem també si pot influir en la participació previsiblement més baixa que la participació superior al 75% del 20 de desembre passat. Volem explorar quines qualitats creiem que ha de tenir un bon líder polític tant a Catalunya com a Espanya, després que l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques en les qualificacions dels ciutadans donava de mitjana un suspens als principals líders estatals i també autonòmics. Amb aquesta convocatòria d'eleccions generals, molts ciutadans pensen que haurien de renunciar líders com ara Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, fins i tot Albert Rivera o també Pablo Iglesias a encapçalar les candidatures després que no han estat capaços d'articular aquestes majories de govern, en el cas dels majoritaris, o de facilitar la governabilitat. El problema dels dirigents que viuen de la política també és al darrere de tota aquesta anàlisi que volem fomentar avui. La concepció de l'àmbit polític com un servei temporal a la societat, des d'aquestes qualitats professionals i personals de cadascú, hauria de ser més la norma que no pas l'excepció. Però coneixem molts polítics que porten, en alguns casos, més de 20 i més de 30 anys en un àmbit que, com dèiem, hauria de ser un servei temporal. Quan són ara tot just 8:15, saludem els qui formen part avui de la taula del Mirador de l'Actualitat. Tenim amb nosaltres Josep Rossinyol, que és empresari i membre de Societat Civil Catalana. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Bé, gràcies a Déu, benvingut i ben tornat. També saludem Oriol Domingo, periodista. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Bé, hi ha hagut molta actualitat política, de vegades barrejada amb l'esportiva, però si els sembla, comencem pel tema que ens ocupa avui. Què pensen vostès del fet que els caps de cartell, sembla que serà de tots els partits que havien aconseguit representació parlamentària el dia 20 de desembre, amb l'única excepció d'Esquerra Unida, perquè s'ha integrat a Podem, però si traiem aquesta excepció, tots són els mateixos. Què pensen d'això? Ho veuen normal? Ho veuen justificable? No?
Home, la pregunta que podria fer-me és, hi hauria una altra possibilitat? Clar. Es pot construir un lideratge en 2 mesos?
No, però se suposa que els partits poden tenir altres dirigents que podrien substituir en poc temps els líders.
És que saps què passa? Jo crec que el lideratge va més enllà de la persona. Uh-huh. És a dir, al final la persona fa una funció de representació d'unes idees, d'un programa, d'una militància, d'uns simpatitzants, etc. Llavors, això no es construeix perquè una persona d'un dia per un altre. No puc agafar jo ara ser líder d'un partit perquè s'ha de construir. El propi partit s'ha de construir. És que, al final, també és cert és que, teòricament, la democràcia, els partits democràtics, han de ser meritocràtics, que arriba a ser líder, teòricament, és el millor que pot ser per a aquesta funció. Llavors, construir, realment, seria millor construir una figura de lideratge en 2 mesos? Jo és que no ho veig viable.
Per tant, vostè creu justificable que Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera o Pablo Iglesias repeteixin.
Quina opció es podien fer, si no?
També Francesc Homs, d'Esquerra, correcte, o Gabriel Rufián... Perdó, Francesc Homs, de Convergència, que era Democràcia i Llibertat el 20 de desembre, ara serà Convergència, uh-huh. I Gabriel Rufián, Esquerra. Senyor Domingo.
Jo distingiria entre el cas català i l'espanyol, perquè els caps de catalans no han participat en les negociacions per
formar govern, efectivament. Formar govern. Ha estat més cosa dels partits estatals, exacte. Sobretot dels 3 grans partits estatals.
Posem dels 4.
Sí, Esquerra Unida també.
Home, han fracassat els 4, perquè tenien el mandat de les urnes de constituir un govern. I hi havia diverses possibilitats, diverses combinacions, i cap dels 4 han estat capaços de tirar endavant una fórmula adient per formar govern. Per tant, això és un fracàs, i potser la responsabilitat no és la mateixa per tots 4, potser un pot tenir més responsabilitat que un altre, però els 4 han fracassat. I, per tant, és difícil configurar uns nous lideratges en 2 mesos, però, evidentment, això ha de pesar en les properes eleccions, perquè es presenten com a caps de llista a nivell estatal 4 candidats que han fracassat.
Potser hauria estat...
En tot cas, podríem analitzar per què s'ha fracassat, diríem, no? Uh-huh. Però, bueno, això és una qüestió...
Sí, és una qüestió que també podem analitzar, i certament també aquí hi havia moltes possibilitats. O bé que hagués plegat un líder, 2 o tots 4, suposant que fossin aquests 4 els qui tenen més, potser, petició popular de ser rellevats.
És curiós que quan algú demana que dimiteixi algun líder, sempre és el de partit contrari.
Ah, sí, sí, ja ho sabem, això, sí, sí. Saludem Teresa Carreras, periodista, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda, disculpeu el retard.
No pateixi, després d'unes quantes vegades que l'hem tinguda per telèfon des de Finlàndia, des d'altres llocs, avui la tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Vostè què pensa del fet que siguin els mateixos caps de cartell, com seguint una mica el criteri del senyor Domingo, que més o menys compartim tots, dels 4 partits que tenien possibilitat de participar en el govern, PP, PSOE, Ciutadans i Podem, també Esquerra Unida, què creuen...
Jo, per creure alguna cosa, he de sortir al carrer i palpar i veure, i penso que no hi ha interès, que no hi ha ganes de... I, per tant, tinc la sensació, és una sensació encara falta, i una campanya electoral, doncs, sempre hi juga un paper, però no tinc la sensació que la gent se senti molt entusiasmada per anar a fer una cosa diferent del que ja hi havia. Penso que la gent més aviat opina que quina llàstima de polítics que no s'han pogut posar d'acord. És a dir, que no han pogut complir un mandat que és el que els havia donat la ciutadania.
I creu vostè que hi ha una... que una de les causes importants és el fet que repeteixin els principals caps de cartell en aquesta desil·lusió, és a dir, alimenta aquesta desil·lusió? Potser no seria tanta si fossin cares noves?
Sí, és clar, perquè en tots aquests mesos hem vist que, en el fons, tots el que volen és ocupar la seva cadira i que ningú es descontroli. El Pedro Sánchez, el de València, lligar-lo curt. El president de València, lligar-lo curt.
Vull dir que, hi ha tingut discrepàncies, sí, per cert. Sí, Ximo, sí. Puig amb Pedro Sánchez sobre possibles aliances amb Podem que ell volia fer a València.
Clar, però jo em refereixo a lligar-lo curt vol dir, finalment, dir-li per què has de passar, i el senyor Ximo Puig per ara ho ha acceptat. Veurem què farà després, no?
Avui, precisament, a l'enquesta. Avui, no només avui, sinó tota la setmana, l'enquesta que formulem a radioestel.cat, preguntem, creus que haurien de canviar els líders dels partits de cara a les eleccions del 26 de juny? I llavors les possibles respostes, sí, però només alguns partits, no, ja m'està bé, sí, de tots els partits, o no ho sé. Hi ha el 38%, l'opció més votada és sí, però només d'alguns partits, després ve el no ho sé, perdó, el sí de tots els partits amb el 31%, per tant, frec a frec, la majoria, 6 de cada 10 oients que han participat en l'enquesta diuen que hauria d'haver-hi algun canvi, o de tots o d'alguns. Després, 6% no, ja m'està bé, i 25% no ho sé. És a dir, potser aquest no ho sé d'un de cada quatre forma part també del desinterès, potser.
I amb això que deia al començament, de que els quatre han fracassat, i per tant els que es presenten són quatre que han fracassat, per analitzar una mica, fer algunes consideracions sobre això, jo posaria de relleu, d'entrada, un parell d'errades que es fan i que s'haurien de corregir. Les eleccions que hi va haver i que hi hauran són eleccions parlamentàries, no són eleccions presidencials. I estem en un estat en què es presenten unes eleccions com si fossin presidenciables. No, són eleccions parlamentàries.
S'absolutitza molt, he guanyat jo, has guanyat tu.
Per tant, aquí el que és important és l'oferta política, és el programa polític, però predomina més el número 1 que el programa polític o que l'oferta política. I per, juntament amb això també es dona el fet de que els que es presenten com a caps de llista o com a líders, hi ha un culte a la personalitat. S'és esclau del Rajoy, s'és esclau del Rivera. Un pensa, si el Rivera no es presentés, què passaria amb Ciudadanos?
Potser és el lideratge més conegut entre els votants.
O és, per exemple, el que va passar aquí a Catalunya amb les eleccions municipals, quan fins i tot l'Ada Colau... es va presentar, cosa inèdita, en les
cartells,
llistes... No en els cartells. Anaves a votar la seva cara, no? Lo qual és dir, escolta'm, tu que parles tant de les bases i del que diu el poble...
I de tots en comú, bases, no?
Surt la teva cara. És dir, són contradiccions en què es posa de relleu aquest culte a la personalitat, en què es posa de relleu un lideratge mal entès.
No, en aquest cas no m'ho sembla. En aquest cas de l'Ada Colau no m'ho sembla, perquè hi havia hagut algunes altres...
experiències. Però en tot cas, els lideratges existeixen i els candidats a la presidència del govern existeixen. És a dir, que també és una mica inevitable, senyor Domingo, que hi hagi una certa influència presidencialista, encara que el sistema sigui parlamentari. Només ho dic per posar una mica el contrapunt.
Que llavors es fan errors, com quan
es diu... Rajoy ha guanyat, o Sánchez ha guanyat.
No és guanyar les eleccions, has estat el més votat.
El més votat, però ara espavila't amb la majoria.
Guanya les eleccions... Això ho decideix, en aquest cas, el Congrés de Diputats.
És una elecció indirecta. El poble ho decideix indirectament a través dels diputats. Exacte.
Jo estic d'acord, però al final la puresa d'un sistema no 100%.
No és perfecte, vaja.
Al final hi ha un espai de competència, que es diu eleccions, i aquest espai de competència es fa en forma d'imatges, com si fos qualsevol altre espai de competència, inclús a nivell econòmic o de mercat, en el qual com es pot aconseguir? L'experiència de Pablo Iglesias també va fer el mateix. Em sembla que va ser les eleccions europees, si mal no m'equivoc, a la llista sortia la seva foto. És a dir, sí, és evident que és així. També és cert que la política no només és per a la gent que ens agrada la política. La política és per tothom. I jo crec que hem de defensar el dret de la gent que no li agrada la política i que fa les seves eleccions en unes funcions que no són les meves. Vull dir-te, hi ha gent, jo me'n recordo, i per això no que sigui d'exemple de res, però jo me'n recordo que quan estava Adolfo Suárez, molta gent votava perquè era un home guapo. I li votaven, sí, així.
També, 1977 no és com ara, no? Bueno, potser, la manca de cultura democràtica.
Albert Rivera, al millor també té certa tirón amb algun públic. O si es presenti, quan es presenti, i espero que es presenti d'una vegada, un líder que sigui dona i que li passi el mateix. Jo tinc ganes que veure això, sí, tinc ganes que veure un president d'Espanya que sigui català i que sigui dona i que sigui...
Ja hi ha hagut candidates dones, però no que, mai cap presidenta del govern.
Que s'arribi, sí, això. Sí, sí. O sigui, i al millor hi haurà qüestions. Llavors, el parlamentarisme, no hi ha un parlamentarisme pur, un president
del govern
pur, no existeix. Llavors, sempre és un...
Ah, és que pur no hi ha res a la vida. Jo no, penso que així ja acabem ràpidament. Jo el que volia dir és que, en relació al que deia l'Oriol, és que estic d'acord que el que importa són els programes i, sobretot, per mi, les noves maneres de fer. Què vull dir amb això? Vull dir que donar molt més protagonisme a la ciutadania, algunes opcions polítiques, que no vol dir que jo les defensi, però que veig que els hi donen, a mi aquestes opcions polítiques m'agraden i espero que puguin crear una mica d'il·lusió a la gent, perquè per más de lo mismo la gent ja no...
Quan parles de noves maneres de fer, sí, no les veig en què consisteixen, bueno, aquestes noves maneres de fer, perquè els que es presenten, diríem, com a noves maneres de fer, no veig quina diferència hi ha amb les antigues maneres de fer. Només veig amb coses així secundàries, si surts més per televisió o no surts per televisió, però de fons.
Primàries o secundàries és subjectiu. Jo el que vull dir és que, per exemple, hi ha gent, per mi, i jo no vull entrar en aquest debat, perquè no hi entraré, de saber quines són aquestes opcions, no. Però el que jo sí que vull dir-te és que hi ha hagut opcions polítiques que han dit: a veiam, jo abans de fer alguna cosa penso què és el que he de fer, perquè en els aparells dels partits està molt establert, i en els de les grans corporacions, que no s'ha de moure res, que tot ha de continuar igual. I aleshores hi haurà coses que ens agradaran o no, que estaran i estarem d'acord o no, i no vull dir res per no provocar, treure la figura del rei. És una cosa interessant o no és una cosa interessant? No ho sé, jo no em defineixo en aquest moment.
S'hauria de canviar la Constitució, sí, de manera rellevant.
Exacte, però vull dir que sí que hi ha opcions, i no em refereixo només a la senyora Colau i als de Barcelona en Comú, sinó que diuen: abans d'avançar, mirem què podem fer i fem-ho diferent. És això el que jo vull dir. No em refereixo a grans opcions, i a més no hi vull entrar, perquè, com molt bé ha dit el senyor Rossinyol, la perfecció no existeix i no hi ha...
Però és veritat, senyora Carreras, que hi ha canvis pendents molt importants, llistes obertes, reforma del Senat, per exemple.
Doncs aquestes opcions són les que haurien de ser més interessants, i són les que s'haurien de portar i són les que s'haurien de buscar i trobar.
Jo crec que, per exemple, estem parlant dels lideratges, que tu deies fracàs dels quatre partits. Jo crec que fracàs és de tots els partits que estan en l'acte parlamentari, perquè tots tenen el dret i el deure de conformar el govern, tinguis més possibilitats o menys.
Però potser més els majoritaris.
Però bueno, no podem defugir que tothom té responsabilitat. Si a tu et voten per ser representant al Parlament espanyol, tens la mateixa responsabilitat. Tens més o menys diputats, però tens les mateixes responsabilitats. Amb la qual cosa, jo crec que, no sé, Convergència... Bueno, perdó, Democràcia i Llibertat, Esquerra Republicana, el PNB, Coalició Canària... Tots tenen aquesta... És Izquierda Unida, que dins de les seves possibilitats. Però clar, a mi el que em preocupa una mica és quan es diu nova política i vella política. Jo crec que... Jo no crec que existeixi això. O sigui, al final...
Vostè no creu que hi hagi una frontera, no?
Fixeu-vos...
No he vist diferències amb els...
Jo tampoc,
però... Estic d'acord amb tu. Jo... No he vist diferències entre els que es presenten com a nova política en comparació amb la vella política. Només hi ha una diferència, això sí, que els de la vella política es nota que hi ha corrupció perquè han governat. Qui no governa... No pot ser corrupte, però... perquè no ha governat. Que és, que, home, que és una diferència important. Però en quant a funcionament, de presa de decisions, Jo no hi veig diferència.
Fixeu-vos, per exemple, tu has dit de reformar el Senat, llistes obertes, etc. Que a vegades també això és un titular interessant, però quan hi ha llistes obertes hi ha molt poca gent que faci servir aquesta eina, perquè no hi ha molta gent que estigui interessada en aquest tipus de coses. Mm-hmm. I mira que la informació, com dèiem abans de començar la tertúlia, és molt més fluida per saber qui és cadascú. No? Però a mi em preocupa que ara, quan un partits nous, que són de nova política, participació ciutadana i tal, quan fan una decisió assembleària, van a votar el 20% dels simpatitzants. Llavors, ostres, realment, de què estem parlant? És que la democràcia jo crec que és molt més que només això d'una assemblea que és 20%, el 15%. Jo crec que, al final, és una qüestió de representació. Jo crec que falta una mica de pedagogia de lo que és la democràcia representativa. No estem parlant de democràcia assembleària. Són coses
potser
molt
més
diferents.
Més democràcia participativa entre unes eleccions i unes altres, perquè no és només votar cada 4 anys.
I perdona, acabo ràpidament, no vull dir això. Imagineu-vos que algun grup parlamentari, algun grup polític, portés amb el seu programa que digués, en cas de que els líders polítics que han guanyat unes eleccions no puguin conformar el govern i es repeteixin eleccions, el que està passant ara,
sí.
Han de deixar-hi el lideratge, per llei. Ja veuràs com es posaven d'acord ràpidament.
Ah, doncs jo, bona observació, aquesta.
Perdona, no sé si parlaves d'això ara mateix, que m'he distret un moment.
No es preocupi.
Però jo el que volia és dir que, en aquest cas, i no vinc aquí a parlar de la senyora de Colau, però sí que aquesta informació que he estat escoltant, que no deixarà que concursin en licitacions públiques empreses que tinguin diners a paradisos fiscals.
Això ha sortit avui, aquesta notícia,
sí,
efectivament.
Sí, això em sembla interessant. Em sembla una cosa diferent. Ara jo no venia aquí preparada per un decàleg de les petites coses que es fan diferents, per tant, no puc rebatre en el bon amic Oriol Domingo, perquè a mi no m'agrada parlar d'aquestes coses polítiques genèricament, sinó coses petites, però això de la senyora Colau m'ha agradat. M'agrada també que el president Puigdemont i la senyora Colau diguin, si no ens deixem portar les estelades, que no provoquen res ni creen violència, no anirem a veure la final de la Copa del Rei. Ara diguin que sí. A mi aquests petits gestos m'agrada. I jo em refereixo que hi ha molts partits polítics que, bueno, abans de posicionar-se i de dir nosaltres farem això, farem allò, doncs no, són gent que més val que no es mogui res.
Bé, avui... Per fer un parèntesi amb la senyora Colau...
Sí, endavant. Ja
que... Pots fer-ho, pots fer-ho.
Això estic d'acord que és molt bona idea, aquesta. Vale. Sempre i quan, vale. No sigui de cara a la galeria.
Confiem que no, és una cosa que no, no, anunciat avui, no busquem ja tres pèls al gat.
No. La idea em sembla molt bé. Jo podria afegir-hi les empreses que fan negocis amb qüestió armamentística. Es podria afegir molt.
És teòric. Parlem d'aquesta cosa.
No, em sembla molt bé. Vale. Em sembla molt bé. Però...
I si es demostra, mentre estan negociant, els trauran
el que,
i els trauran
el amunt. Que la idea, admeto, que és correcta, i personalment, però aquí no vinc... M'agrada, està bé aquesta idea.
Pues ja està. Només reconeixeu-ho, està bé.
No, però home, deixa'm dir que... S'ha de fer un seguiment d'això.
Clar,
és a dir,
però que sí, que ja ho tinguin pensat.
Dintre d'un mes s'haurà de dir, escolta'm, heu trobat alguna empresa que hagi posat en contacte amb l'Ajuntament que treballa en paraïsos fiscals?
Oriol...
Un moment. Sí.
Heu aplicat
llavors,
això?
Un moment, llavors, deixa'm fer tot l'argument.
Fes tot l'argument, sí.
No n'hem trobat cap. Vale, zero. O una. Quina? Què ha passat? No? És a dir, s'ha de fer un seguiment. Per què dic això? Dic, home... Ara acaben de pactar amb els socialistes, quan tota la campanya electoral va estar dient que eren corruptes, mafiosos, i era...
Sí, gairebé com la casta, no? La vella política municipal.
Reconeix, senyora Colau, que o et vas equivocar llavors, o et vas passar, com ha fet el candidat socialista. Diu, reconec que quan vaig dir que el Rajoy
era indecent.
Era un indecent, em vaig passar.
Clar.
Bueno, pues,
està
pues,
bé, vale, l'autocrítica.
Bé, jo no ho discuteixo.
La idea està bé, però... com a ciutadà, com a periodista i com tot el que tu vulguis, fem un seguiment d'això.
Però és que tu hauries d'allò, perquè jo he estat escoltant la notícia, no l'he llegit i no he llegit la decisió de l'alcaldessa en aquest cas, això ja ho tenen previst. Ja ho tenen previst fer un seguiment. Mm. Perquè precisament, com jo he dit abans, si realment hi ha algú que ara diu que no i després diu que sí, l'enganxaran i li posaran una multa.
Bé, aprofitem per dir que dimecres vinent, tot just un any després de les eleccions municipals de l'any passat, parlarem precisament del fenomen de la Colau, de tot el que ha estat aquesta nova o nou estil de fer política, sí. I l'analitzarem a fons. Avui, per tant, no ens allarguem, però digui, senyor Rossinyol,
si vol. No, això. Jo, la veritat, és fixem-me. A la Colau diu això, a mi em preocupa molt que aquesta nova política, a vegades, és la política del titular, i estic d'acord amb això. Jo crec que el primer que s'ha de fer en aquest país és canviar-hi el Tribunal de Comptes. Una cosa és tribunals que siguin efectius. Al final, hem de veure que, evidentment, en qualsevol sistema polític o el sistema econòmic, sempre hi ha possibilitats de corrupció, perquè és des de dins d'una mica del ser humà. Amb la qual cosa, hem de posar sistemes que siguin que vagin al mínim aquestes possibilitats. No fer un titular, que està bé, està un brindis al sol, que no honoremos los que de todos. Bien, fantástico. Però hem d'anar-hi per un sistema, no amb un titular. I em preocupa molt el tema de titulars. I jo no puc estar mal d'una cosa que ha dit Teresa, jo ho he de dir. A mi, el que el senyor Puigdemont no vagi a un partit perquè hi ha una bandera política que no li posen, a mi que em perdoni, sembla fora...
Ara si els sembla traurem aquest tema perquè precisament el volíem plantejar per preguntar-los, senyors, fins a quin punt creuen que aquesta polèmica de les estelades ha posat en joc els lideratges polítics, avui que parlem de lideratges polítics.
Home, jo aquí clarament és un atemptat contra la llibertat d'expressió.
El prohibir les banderes estelades.
I llavors això haurien de defensar-ho els que els hi agrada l'estelada com els que no els hi agrada.
Sí, perquè ara, el Parlament de Catalunya es va veure això. El PP va votar contra la prohibició ahir.
Ajuda'm a recordar l'autor aquell que va dir: va venir la policia, no sé si eren els nazis, a agafar els gitanos. Però com jo no era gitano, van agafar gitanos i vaig quedar tranquil. Després, un altre dia, van venir i van agafar els homosexuals. Però com jo no era homosexual, m'és igual. Yeah. I un altre dia van venir i van agafar els jueus. Però com jo no era jueu... I un altre dia van venir i van agafar els comunistes. Què vull dir amb això?
Que... No et puc ajudar perquè no ho sé.
Si
hi ha algun oient que ho sap, que ens ho digui.
Bertolt Brecht, exacte. No, exacte, gràcies.
Gràcies, senyor Rossinyol.
Van per l'estelada. Però com jo no sóc de l'estelada, tant és. És que un dia vindran i aniran per la bandera del Betis. I diuen, com jo no sóc del Betis... I llavors vindrà un altre i diran, aniran per la bandera espanyola. I diuen, com jo no sóc espanyol... No, aquí està en joc la llibertat d'expressió i el senyor jutge ha fet molt bé de desmentir, de no donar la raó a la delegada del govern...
Madrid, que és
filla de fundador del Francisco Franco de la Fundació, lo qual està en línia perfecta.
Jo la veritat és que és una cosa curiosa. Jo estic... quan vaig sentir la notícia d'aquesta delegada del govern, que des d'aquí, vamos, és per felicitar-la amb tota l'ironia del món, perquè, vamos, estic totalment en contra de que el que ha fet aquesta senyora...
En contra de la prohibició.
Que em sembla absurd, absolutament absurd, evidentment és així. El que sí que és cert que un estat de dret està perquè... Com ha funcionat l'estat de dret? Que hi ha una decisió administrativa que jo crec que és absurd des d'un punt de vista...
Però és una decisió, en tot
una
cas.
Decisió, però hi ha un jutge que diu que posa les coses amb els...
Una altra decisió, que pesa sobre l'altra.
Bé, altres qüestions, que mai... Clar, comparar el sistema, l'estat de dret espanyol, el nostre estat de dret, amb el que deia Bertolt Brecht, em sembla una mica una exageració, ho sento molt, no ho comparteixo, però també és cert que, és que veiem és que constantment s'està polititzant l'esport per part de l'independentisme. Escolta, jo, a mi no m'agrada el futbol, ho sento, però jo no. Mai em veureu en un estadi de futbol perquè no m'agrada. Però jo dic, escolta, estem parlant d'esport.
Està d'acord amb aquest criteri de la UEFA, perquè el criteri dels organismes esportius també és bo tenir-lo en compte. Ells estan molt marcant línies vermelles perquè no entri cap referent polític o extraesportiu. Aquí ja no entrem a valorar quins.
Jo personalment, el que sempre he estat per davant és la llibertat d'expressió. I bé, que jo estic en contra d'això i que portin una senyera o el que vulgui, que tothom el que vulgui. Home, evidentment, una bandera nazi, evidentment no.
Però clar, tothom, per això que no és el mateix.
Que no porti, que a mi em sembla bé, però home, el que sí que és cert és que hem de fer una reflexió perquè sempre estem polititzant un esport. Perquè el president de la Generalitat, que és el meu president, ha de fer-hi bandera d'una bandera partidista. No estem parlant que han prohibit la senyera.
No.
És una bandera partidista.
Defensa la llibertat d'expressió.
Ho ha fet més per la...
Jo no he vist mai que aquest senyor es posi en contra de quan un ajuntament treu la bandera espanyola. Jo no he vist mai aquest senyor que quan hi ha un comerciant que l'emmulten perquè no posen en català, que el defensi amb aquest d'això.
Hem de dir casos concrets perquè... Si
sí, no, bueno, no. El divendres que me'n conviden... No,
parla de Teresa Carrera, que...
No, és, sí, és que ara ja no lliga gaire, però en relació amb el que tu deies, que la senyora d'en Causa és filla d'un fundador de no sé què, de Francisco Franco... No sé
Concepció d'en Causa és la delegada del govern.
És igual.
A tirar-hi...
Aquesta senyora, sigui filla del que sigui, jo sóc filla de franquistes i no sóc franquista. Per tant, que ser fill de no és una condició, és una senyora que no és una demòcrata. És una senyora que no podria ocupar el lloc que ocupa, perquè amb decisions com aquestes vol dir que aquesta senyora no és una demòcrata. I crec que el cas i la seva prohibició s'ha tornat en contra d'ella mateixa i, per tant, ha donat ales a la gent que realment critica la manca d'una democràcia forta a tot l'estat espanyol. I crec que aquí està el punt de la qüestió.
Però també s'ha vist que l'estat de dret ha funcionat. És a dir, s'ha presentat un recurs, el jutge en aquest cas ha donat la raó.
El punt de la qüestió és l'estat de dret. Saps que quan algú fa una...
Jo me'n recordo... Les dues coses, la democràcia i l'estat de dret.
Clar, però, és que
però nosaltres també sempre diem... Sí, sempre diem, ha pres la decisió un jutge que és d'un cantó...
Progressista.
I ella no és.
Deixa'm dir una cosa. És que sense estat de dret no hi ha democràcia.
Sí, jo, com que a vegades...
I que aquesta dona ha fet aquesta barbaritat, jo, i un jutge li dic, senyora, no té raó. I això, igual que va passar no fa molt temps al delegat del govern a Andalusia, que va dir, no sé com alguien que se llama Albert puede ser candidato aquí. Us recordeu d'això?
Sí, sí, sí. Sempre hi ha frases desafortunades.
Clar, vaginades, però hi ha un estat de dret que protegeix a tothom per igual, i això és l'important.
Bé, avui amb la periodista Teresa Carreras, el també periodista Oriol Domingo i l'empresari i membre de Societat Civil Catalana Josep Rossinyol, estem compartint la tertúlia i el temps se'ns tira a sobre. Hem comentat el tema de la polèmica de les estelades. Potser el més positiu per concloure el tema és que del jutge que ha pres la decisió no s'ha dit res, en la línia del que vostè deia, senyora Carreras, no s'ha dit si és progressista o conservador?
Sí, s'ha dit que progressista, sí.
Ah, vaja.
Jo crec que sí.
Però perquè... No tenia constància.
Ho he llegit.
S'ha dit, una altra cosa que ho sigui.
Però és que a mi... I com si té el canal de biblioteca de Baja d'Onda. No, no ho sé.
És, una cosa és l'opció personal i una altra cosa és la dimensió de jutges. Això està clar.
Sí, sí o no?
Bé, senyors, m'agradaria que em responguessin a una pregunta. Hi ha crisi de lideratge actualment a Catalunya i a Espanya?
Jo crec que n'hi ha a la Unió Europea molt.
I potser
comencem
això explica que no hi hagi candidats nous.
Comencem
això ho explica,
per dalt, sí. I jo crec que hi ha una crisi de lideratge importantíssim. Molt, molt gran. Sí, sí, a Catalunya i a Espanya.
Sempre, tot ho diem amb respecte a les persones que són líders actualment.
I si tu, doncs, bueno, si comparem amb els polítics que hi havia a Europa...
A l'època de l'Ors.
Exacte, fa 40 anys, diríem, no?
De l'Ors és potser més recent, però vaja, sí.
Els creadors...
25.
Sí. Els creadors de l'Europa, diríem,
sí,
no?
Sí, de Gasperi, Schumann...
Aquests sí que són ja antics.
Sí, sí.
Però, clar, és que això és a nivell mundial.
En aquell moment, en el moment del de l'Ors, sí que hi havia una comissió realment política que volia anar cap a una Europa política. Ara, les comissions que hi han hagut després, no, són comissions que només deixen fer els estats. Per tant, això vol dir que no hi ha una comissió política. Dir que no.
La veritat és que també és cert que, després de ser sou periodistes, i a mi m'agrada molt la història, no sé què història, però m'agrada molt la història, és que quan passa el temps, tot se dulcifica, eh? A mi m'agradaria veure una tertúlia de fa 40 anys parlant d'aquests líders.
No n'hi havia fa 40 anys.
Bueno, en fi, o una conversa, M'agradaria veure... Jo me'n recordo de Felipe González, el que deia d'Adolfo Suárez, no se'n recordeu.
Quan estava Felipe González a l'oposició.
Era brutal el que es deia aquest lloc, home, i ara comença a ser un... És un factotum, Adolfo Suárez.
Perquè després del govern...
Llavors,
ara es tret el nom del Felipe González. Sí. Si ara comparem el Felipe González d'ara i el Felipe González de l'americana de pana, és un altre Felipe González.
Ah.
Però sí, deixa'm dir una cosa.
Es veu com canvien les persones en dolent.
Però és la percepció, al final, és el que canvia. Realment.
O si veiem el Jordi Pujol...
Sí, vostè,
el Jordi Pujol?
Bueno, sí.
No, no.
És que no té res, mare.
I si veiem l'Aznar...
També és una cosa.
L'Aznar, que és el gran embustero, que va dir, va parlar de les armes de...
O mira Ronald Reagan.
Per justificar una guerra de milers de morts.
O Ronald Reagan.
I avui donant lliçons amb el Rajoy.
Sí.
Ostres! Si
sí, ha sigut molt lamentable, això, tens raó, Oriol.
Sabeu, no? Avui donant
lliçons. Sí, avui ha tornat a fer un discurs autocrític.
Li va dir, escolta'm, que no pagues el que has de pagar a Hisenda, eh?
Sí, sí.
Hi ha una cosa que vull dir del lideratge.
Breument, que ens queda un minut i mig.
I s'ahir a Berlín parlava, se feia una pregunta, la política és una tècnica? I no és així, el lideratge és gairebé un art.
La política no és una tècnica.
Per això t'ho dic, no cerquem...
És un conjunt de relacions humanes, de mirar per la ciutadania...
I un servei, podríem dir, aquesta paraula, servei.
Correcte. Molt bé, Ignasi, ara ho has dit bé. Però líder... Perquè, clar, si no direm que la senyora d'en Causa ha pres una decisió tècnica, com deia la...
Líder. Ja que estem aquí, i encara que no estiguéssim aquí, jo penso que el que diré, jo m'ho crec, el papa francès és un líder. I se'l nota honrat.
Com I ha dit que l'autoritat és servei, ho ha dit diverses vegades.
Honrat i respectat.
Sí, sí.
Amb això jo hi estaria d'acord.
Sí, però, tant, molt respectat.
Perfectament. Ens entenem que no,
eh? Però, bé, esperem que no.
Lideratges, no?
Exacte, els lideratges tenen grandeses i misèries de vegades. Senyors, ho hem de deixar. Només ens queda recordar que tenim la pregunta a l'enquesta, que durant el cap de setmana també, amics oients, podeu votar. Animeu-vos a entrar a radioestel.cat i contestar la pregunta, que és: creieu que haurien de canviar els líders dels partits de cara a les eleccions el 26 de juny? A radioestel.cat teniu l'enquesta. Gràcies, Teresa Carreras, Oriol Domingo i Josep Rossinyol. Bon cap de setmana. Fins
bon
la propera.
Bon cap de setmana a tothom.
Que vagi bé. Arribem ja a les 8 del vespre.